Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de temps més assolellat que ahir, però més fresc. Una jaqueta serà un bon aliat per sortir al carrer i començar la nova jornada.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Vinga, que ja som dimarts 17 de novembre, i sembla que estem envoltats aquests dies de bones notícies, d'un cert optimisme. Ahir la vacuna Moderna, que anunciava que és efectiva un 95% segons la farmacèutica, això són molt bones notícies. Recordeu que perquè una vacuna es pugui considerar efectiva, ha de ser efectiva al 60%. Doncs tant la Moderna com la de Pfizer, que vam conèixer la setmana passada, estan per sobre del 90%. Això és molt bones notícies. I aquesta vacuna de Moderna podríem començar a tenir-la a casa, vaja, a casa o als centres d'atenció primària, a partir de principis d'any. Veurem quantes en compra Espanya. De l'altra, sabem, de la Pfizer, sabem que en tenim unes 20 milions de dosis que protegirien uns 10 milions de persones, que ja són moltes, que ja és una quarta part de tot l'estat. Això seria, per una banda, una bona notícia. Per altra banda, més bones notícies, que el Departament de Salut està preparant un protocol perquè el test d'antigen es pugui fer a la farmàcia. Això és molt bona notícia, perquè el test d'antigen, recordeu, és un test que detecta si tens el virus en 20 minuts només. No t'has d'esperar les 24 hores o 48 des que et fan la PCR fins que tens els resultats. I si les farmàcies poguessin fer aquestes proves de forma molt més ràpida, amb seguretat, demanant al govern i amb traçabilitat, i que es puguin interpretar els resultats, doncs seria un pas endavant molt important per seguir amb la traçabilitat, amb el fet de poder tenir tantes proves com sigui possible i trobar els positius tan ràpid com es pugui. I això ho hem de complementar amb la notícia local de casa nostra, que és que hi ha una millora de la situació del coronavirus al Baix Empordà, ha baixat el risc de rebrot, baixa la taxa de reproducció, i hi ha pocs municipis que tinguin un risc de rebrot alt, molt alt, alt tot, però molt, molt, molt alt de nivells estratosfèrics. Només tenim Torroella, Pals i Forallac. En el cas de Pals i de Forallac no és preocupant, perquè són municipis de pocs habitants, i en aquest cas, doncs, quan són municipis petits, la xifra, el risc de rebrot puja molt ràpidament i després també baixa molt ràpidament. En canvi, a Torroella sí que fa massa temps que està en un nivell massa elevat, superant aquest miler de punts, i caldria ja que els casos comencessin a anar a la baixa. I tot això mentre estem esperant ja la desescalada, que el govern ja ha anunciat que es farà a partir de dilluns que ve, i durant aquests 15 dies anirem coneixent alguns detalls. Una desescalada per trams cada 15 dies, anant a poc a poc. No sé si us recorda alguna cosa, a mi sí, a les famoses fases del maig i del juny, que el govern tant va criticar. Veurem si aquest cop, doncs, se n'en surten millor i creen un sistema que sigui lògic i fàcil d'entendre, perquè el sistema de les fases gaire lògic i gaire fàcil d'entendre no va ser-ho. En tot cas, esperarem a veure què anuncia. Avui no esperem cap anunci, però sí que al llarg de la setmana es podria conèixer què obrirà dilluns que ve, si obriran els restaurants, si obriran les terrasses, si obrirà la cultura, si obriran els gimnasos. Tot això ho anirem explicant. Les 8 i pràcticament 4 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí a Ràdio Capital.
Què farem avui al Supermatí? Doncs parlarem amb l'alcaldessa de Begur, Maite Selva, per parlar dels nous pressupostos municipals que ja s'han aprovat. I farem tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís Vidal. Atenció, perquè si fins ara confiàveu amb l'espai al núvol infinit que donava Google per guardar les fotos, ja us en podeu anar oblidant. Saludem tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Gerard Descats, bon dia.
Bon dia.
Paula Balsebre, bon dia.
Hola, bon dia.
Eugènia Güell.
Hola, bon dia.
I Jordi Gafas, bon dia.
Bon dia.
Hi ha hagut una millora general de la situació del Covid al Baix Empordà. Ai, perdoneu, que em queda per saludar la Sandrine. Sandrine, bon dia.
Bon dia.
Ara sí. Hi ha hagut una millora general de la situació de la Covid al Baix Empordà.
Sí, hi ha hagut una disminució del risc de rebrot, que és ara de 596, i també de la taxa de reproducció, que és de 0,79. Ara mateix, només Torroella de Montgrí, Pals i Forallac mantenen encara un risc de rebrot superior als 1.000 punts.
I aquesta millora també s'ha notat a les escoles.
Exacte, la situació del coronavirus a les escoles és coherent amb la de la comarca en general. Segons les dades d'ensenyament, el nombre de classes en quarantena ha passat de 42 fa dues setmanes a 27 ara mateix. El municipi més afectat és Sant Feliu de Guíxols, amb 6 classes confinades, tot i que també hi ha hagut una disminució al municipi.
Tres intoxicats per fum rescatats d'una teulada d'un edifici a Sant Feliu de Guíxols.
Tres persones han resultat intoxicades per fum en un incendi que ha afectat la planta baixa d'un edifici de tres plantes al carrer Monestir de Sant Feliu de Guíxols. El foc s'ha produït a 4:45 del matí d'aquest dilluns.
Detenen a Calonge un home amb múltiples antecedents que portava una arma i conduïa sense carnet.
La policia local de Platja d'Aro va iniciar la persecució al municipi després de detectar un vehicle sospitós. Durant l'escorcoll li van trobar l'arma, que tenia número de sèrie i bales al tambor, a sota d'un seient.
Concentració a la Pineda d'en Gori per les obres que s'estan fent al camí de ronda de Palamós. Jordi Gafes.
En vistes del resultat de les obres que ja s'han acabat en el tram de la zona del Capgròs, la plataforma Salvem la Pineda va decidir manifestar-se ahir pel dematí a la Pineda d'en Gori.
Han trobat un vaixell del segle... I, suposo. No ho diu gaire bé el guió, però vaja, del segle I abans de Crist a les Illes Formigues. Sandrin.
Sí, el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya ha pogut definir la localització d'un vaixell del segle I abans de Crist a les Illes Formigues. Han trobat una gerrada ceràmica i una amfora.
I tornem al segle XXI perquè Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura tindrà fibra òptica aquest gener.
L'objectiu és que el servei arribi a tot el municipi, incloent els nuclis disseminats, com per exemple el veïnat de Puigventós.
Hi ha en marxa una campanya per regularitzar els pous.
La inscripció real dels aprofitaments al registre d'aigües és la millor manera de garantir els drets dels usuaris a la utilització de l'aigua. Al mateix temps, assenta també les bases per desenvolupar les actuacions pertinents per preservar els drets i el recurs global pel futur.
Això mentre comencen les obres de millora de Cala Pruna Pals.
Sí, aquesta proposta pretén la revalorització de l'edifici com a element patrimonial i la millora del conjunt, reinterpretant els espais i la seva imatge en general. Té l'objectiu de convertir l'espai en un nucli cultural i turístic del municipi de forma transversal.
I en esports, atenció, el ciclista Freddy Obed intentarà superar el rècord mundial d'Everesting. Sandrin.
Aquesta modalitat de ciclisme consisteix en assolir amb la màxima rapidesa un desnivell acumulat equivalent a l'altura de l'Everest, és a dir, de més de 8.000 metres. Enguany, el tram escollit és a la pujada de Masnou de Platja d'Aro.
Per això us ho expliquem, perquè s'intentarà fer el Masnou, la pujada de Masnou a Platja d'Aro. Ja no en esports, però sí que hem de destacar que Begur i Esclanyà se sumen a la Setmana Europea de Prevenció de Residus.
Sí, es tracta de la setmana del 21 al 29 de novembre. L'Ajuntament de Begur s'hi sumarà de la mà de l'Àrea de Medi Ambient, amb l'impuls de dues campanyes obertes a tota la població que volen fomentar el reciclatge, la reutilització i la solidaritat al municipi.
Moment de fer un repàs a la previsió del temps. Marc Vila, bon dia.
Bon dia.
Jornada amb menys núvols que ahir. És així, Marc?
Dels núvols passarem a l'ambient assolellat d'avui dimarts. Serà un canvi de dinàmica al cel que portarà un dia més estable però amb temperatures més baixes, amb mínimes a la comarca que quedaran entre els 7 i els 9 graus i màximes properes als 17 graus. Pels propers dies, la previsió ens prepara un nou repunt de les temperatures que tindria el moment d'inflexió el divendres, que una nova tongada de tramuntana refredaria l'ambient del cap de setmana.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
8:10, comentari, avui l'escriptora Sabel Gámez.
La llum dels colors del cel estrellat entren cada matí a través dels vidres de la finestra del meu dormitori i em conviden, juntament amb el so del despertador, a aixecar-me i a començar un nou dia. La lluna s'acomiada fins la nit i el sol tímid espera per sortir. Els dies s'acumulen, amuntegats darrere d'un treball del que gaudeixo, però que m'absorbeix, i en un no-res arriba un altre cap de setmana en el que m'entra el món o per viatjar i no puc. És més, no puc ni sortir del meu municipi. Per això, aquest cap de setmana havia de ser diferent, i em vaig proposar que havia de viatjar i així ho vaig fer. Xandall, bamba, roba d'esport, mascareta, gel hidroalcohòlic i aigua a la motxilla. No necessitava més. Els peus em van portar ràpids fins a la via verda que va des de casa fins a Castell d'Aro, i el color verd intens de les fulles dels arbres em va traslladar fins a un altre paratge diferent on m'imaginava la meva pròpia postal, al camp, a la muntanya. I al tornar, el record i l'olor de l'herba mullada va ser el millor souvenir. Després, les onades del mar m'esperaven a la platja de Sant Pol, netes, braves, cridaneres, i vaig anar fins a elles amb el somriure posat als ulls, no sense abans passar pel parc de les dunes, que en silenci em va recordar un petit desert, i una gavina em va mirar de reull, amb aquella mirada que no saps ben bé què esperar. I arribar a casa, el mono de viatger havia disminuït, augmentant les ganes de descobrir més racons, augmentant les ganes de tornar de viatge per Sant Pol.
Ja ho sabeu, podeu recuperar tots els comentaris, també aquest de la Sabel Gámez, a la nostra pàgina web, que és radiocapital.cat. Avui a la cançó del dia us proposem una mescla de basc i de català. Per què? Doncs perquè Zetac, que és un grup basc, i Ogas Grasses han fet una nova cançó anomenada Hitsman, que ja és tot un fenomen viral a les xarxes. Avui, la cançó del dia, Ogas Grasses.
Bat orain, gordeba genitu, doan zirenen. Orain maite zaitut gehiagotan, elkarri esatea, normala izango dela, itzeman.
Dolcim del riu essent que creix a poc la pluja, si ens enganxa pujant contra corrent ja ens ho farem. Del plor de tantes ànimes que s'han sentit perdudes, creix la llum del fons i esquer del cel.
Hits Amant, que és la cançó del dia. De seguida tornem.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Avui, si no tens una bona web per al teu negoci, no existeixes. A Creativa Online et farem la teva nova web des de només 19 euros al mes. I pel mateix preu, et preparem la teva botiga online perquè puguis seguir amb el teu negoci, a la xarxa i sense quotes d'alta ni de permanència. I ara més que mai, som solidaris amb els restauradors. Si tens un bar o un restaurant, et creem la plataforma de menjar per emportar totalment gratuïta. Informa-te'n al 900 933 223 o al web creativaonline.cat.
Sí, ja fa dies que el risc de rebrot segueix una tendència a la baixa i ara és de 594 punts. També ha millorat la taxa de reproducció, que és de 0,79. Recordem que es considera que l'epidèmia no creix si aquesta xifra és inferior a 1. També cal destacar el percentatge de proves PCR positives, que ara mateix és d'un 11,42%. És una bona xifra en comparació a la de fa aproximadament un mes, quan es va arribar a superar el 20%.
Gràcies, Anna Salvador. Amb qui ja començàvem a fer un repàs de l'evolució del coronavirus a la nostra comarca, perquè en els últims 10 dies, com ja deia l'Anna, s'ha notat una millora general de les dades. Si ja fa dies que el risc de rebrot segueix una tendència a la baixa, ara és de 594 punts i també ha millorat la taxa de reproducció, que és de 0,79. Recordem que l'epidèmia no creix si la xifra és inferior a 1. També cal destacar el percentatge de proves PCR positives, que ara mateix és d'un 11,42%. És una xifra que ha baixat respecte a la d'aproximadament fa un mes, que es va arribar a superar el 20%, però encara està lluny de la xifra que caldria marcar-se com a objectiu, que és baixar del 5%. Sobretot això ha marcat perquè hem deixat de fer proves aquí al Baix Empordà, imagino, perquè no hi ha la pressió assistencial que teníem i s'estan fent menys proves. No sé si això és bona notícia o no, però trobo, de fet, que es deixin de fer proves sempre és mala notícia, però sí que es pot entendre per en algun moment, doncs, que baixi aquesta pressió als laboratoris. Anna, pel que fa a les hospitalitzacions, com ho tenim?
Doncs sembla que el nombre d'ingressos també s'ha estabilitzat. Fa exactament 10 dies, la directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Anna Rivera, explicava aquí al Supermatí que hi havia 41 ingressats per coronavirus a l'Hospital de Palamós. Bé, doncs en aquests moments, segons la web dadescovid.cat, hi ha 39 pacients hospitalitzats al Baix Empordà.
I centrem-nos en quins són els municipis més afectats durant aquestes últimes setmanes.
Doncs la situació a Palafrugell ha millorat bastant. Després de moltes setmanes, el risc de rebrot es troba per sota dels 1.000 punts. És ara de 829. També ha millorat la taxa de reproducció, que és de 0,71. A la Bisbal d'Empordà, que també havia arribat a tenir dades molt elevades, aquestes també han continuat baixant. El risc és de 745 i la taxa de reproducció de 0,83. Per una altra banda, Torroella de Montgrí, Pals i Forallac són els tres únics municipis del Baix Empordà amb un risc de rebrot encara superior als 1.000 punts. Pel que fa a Torroella, s'han detectat 64 nous casos en l'última setmana i la taxa de reproducció, que havia arribat a baixar de l'1, ha augmentat un altre cop fins l'1,16. Respecte a Forallac i Pals, Forallac té un risc de rebrot de 1.118 i Pals de 1.212. Tot i així, recordem que en aquells casos de llocs amb baixa densitat de població i pocs contagis, un petit increment de casos, com és el seu cas, pot fer disparar les dades.
Parlem ara de la situació a les escoles, perquè s'ha notat aquesta millora en les dades dels últims dies, Anna?
Doncs sí, l'impacte a les escoles del Baix Empordà sol ser coherent amb la situació a la comarca en general. Segons les dades d'ensenyament, hi ha hagut una devolució positiva. Mentre que fa dues setmanes hi havia 42 classes confinades, ara n'hi ha 27. Sant Feliu de Guíxols és on hi ha més grups en quarantena, ja que n'hi ha 6, tot i així també s'hi ha notat una millora perquè fa dues setmanes n'hi havia 8. A Palamós el mateix, a principis de mes, tenien 9 grups confinats i ara en té 4. És una situació que repeteix també altres municipis com Torroella de Montgrí o Castellplatja d'Aro.
I, clar, en quins llocs ha augmentat les classes confinades?
Doncs hi ha dos municipis amb nous grups confinats. A Ullà, l'escola Puigrodó en té 3, i a Verges, l'Institut Escola Francesc Cambó i Batlle en té 2 més. Finalment, la Bisbal d'Empordà es manté com fa 2 setmanes amb 5 grups confinats.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons. Regirem tots els estils. Sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. Empordà Premium. De dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat.
8 i 21 minuts. Avui al Supermatí volem parlar de begut, del pressupost municipal que ja s'ha aprovat amb més d'11 milions d'euros, un pressupost que es va aprovar la setmana passada amb els vots de Junts per Catalunya, de Tots per Begur, Tots per Esclanyà i de Begur i Esclanyà. I els vots en contra d'Esquerra Republicana i l'abstenció del PSC. Avui en parlem amb l'alcaldessa de Begur, Maite Selva, a qui ja tenim a...
Maite Selva, a qui ja tenim a...
Maite Selva, a qui ja tenim a... Ara sí, ara sí. Maite Selva, a qui ja tenim al telèfon. Senyora Maite Selva, bon dia.
Bon dia.
Heu aprovat uns pressupostos d'11 milions d'euros marcats clarament pel coronavirus. Com ha definit la situació sanitària els pressupostos que heu presentat?
Bé, bon dia. La pandèmia de la Covid-19 està suposant un revés econòmic molt important per a les famílies i des de l'Ajuntament afrontem aquesta crisi social, sanitària i econòmica sense haver de sotmetre els nostres veïns i veïnes a més pressió fiscal. I, per tant, pensem en la població i en els comerços i en els negocis de les famílies.
Per tant, hi ha reducció d'impostos?
Hi ha reducció d'impostos, un 10% de l'impost de vehicles de tracció mecànica, que és per als vehicles fins a 11,99 cavalls fiscals, i així també com l'impuls d'una subvenció del 10% en el pagament de l'IBI, també per les famílies més vulnerables.
Això, pel que fa als impostos, però hi ha ajudes directes, es preveuen ajudes directes a locals, a treballadors que s'hagin pogut quedar sense feina?
Ara estem treballant amb aquestes mesures en els pressupostos, o sigui, el que hem contemplat igual és la reducció que es va fer el mateix durant aquest estiu per a l'ocupació de via pública i per a la reducció de la taxa d'escombraries.
Val. Veiem a la informació que vosaltres vau divulgar que creix més d'un 20% el capítol de despeses perquè hi ha noves ajudes i subvencions. Quines són?
Sí, destaquem la del Club de la Feina, que és un assessorament i orientació on les persones que busquen feina o volen millorar-les podran trobar suport econòmic i els recursos materials necessaris per tal d'encapçalar aquest procés. Aquest capítol, que és el capítol 4, ha augmentat amb un 21,48%, perquè la idea és ajudar la població i el teixit associatiu i productiu del municipi.
Parlàvem de reduccions d'impostos i de taxes, en parlava de l'IBI i de l'impost de vehicles.
Sí.
Tenen calculat quina reducció d'ingressos pot suposar aquesta disminució dels impostos, perquè molts ajuntaments diuen no, és que no podem reduir taxes, com a molt congelar-les, però no les podem reduir perquè ens quedem sense ingressos. Això, vostès han fet el càlcul?
Sí, més o menys em sembla que estàvem a la ratlla d'uns 25.000 euros de reducció d'ingressos i que els apel·liem, totes les reduccions que fem, les apel·liem amb la rebaixada de les partides de pressupostàries destinades a la realització de festes.
Val, perquè ja preveuen que s'haurà de retallar en festes i en actes socials, no?
Sí, hem rebaixat festes, hem rebaixat el Consell Municipal d'Esclanyà també una miqueta, perquè també hi entra les festes d'Esclanyà, i també hem de rebaixar la partida de Fira d'Indians.
Home, en quan rebaixa la partida de la Fira d'Indians?
En 50.000 euros s'ha rebaixat.
I això és una part important. Però ara la veritat és que no tenia present quan pot arribar a costar muntar la Fira d'Indians.
Bueno, hi havia un pressupost inicial de 200.000 euros i ara està a 150.000 euros. Però bé, com tots sabem, ara des del 6 de novembre es parla de que, o sembla ser que ja és cert, que podrem fer servir els superàvits als ajuntaments. I aquí sí que tenim marge de maniobra per anar ajustant ajudes directes en els comerços i restauració, que són els que estan més afectats per la crisi sanitària. I ara el que estem preparant són ajudes directes per a aquests col·lectius.
Quin superàvit té, Begú?
D'uns 6-7 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
Sí. És un pas
important, no?, poder-los utilitzar, aquests diners, perquè fins ara estaven tancats a la caixa, sí, i no podien sortir d'allà.
Estaven tancats a la caixa. N'hi ha algun que està posat de manera... perquè s'ha fet alguna... amb contribucions especials alguna obra, i estan deixats, i ara s'estan cobrant les contribucions especials, i per tant seran diners que estaran a dintre d'aquests 6-7 milions d'euros. Sí. Després també el que hem deixat és el de l'àrea de serveis socials, que per nosaltres és un dels referents municipals pels veïns i veïnes a l'hora de combatre també aquesta pandèmia, i també l'hem deixat amb 70.000 euros, el mateix que no és el que teníem l'any passat, per modificació de crèdits també la vam augmentar a 70.000, que tenia un inicial de 40.000 euros.
Hi ha molts altres municipis. L'altre dia, per exemple, parlàvem amb l'Ajuntament de Calonge i preguntàvem inversions, accions que es puguin fer, quines es faran. En aquell cas ens van dir que no farien inversions perquè s'ha de destinar tots els diners a ajudar la gent més afectada pel coronavirus. Vostès sí que preveuen inversions que, vaja, li pregunto quines són per poder veure el seu calat i la seva rellevància.
Bé, nosaltres les inversions pel 2021, hi ha la primera fase de millores en l'enllumenat públic, amb un pressupost de 400.000 euros, consistent en la substitució de les actuals bombetes incandescents per tecnologia LED, amb l'objectiu de millorar l'estalvi energètic i modernitzar el parc lumínic. Després també tenim l'execució dels serveis públics a la Font de Baix, que amb un import de 350.000 euros, que és un dels projectes urbanístics més estratègics d'aquest mandat, que és on està previst que hi vagi el nou consultori, la policia local, un pàrquing, i després també serveis socials i protecció civil, tant per la policia local com per protecció civil, també el seu parc mòbil. I, per últim, el desplegament de les franges perimetrals contra incendis a les urbanitzacions, dotat de 200.000 euros, que s'inicia aquest mes de desembre, també perquè ja ve dels pressupostos de l'any passat, que no deixa de ser la seguretat de les persones i dels habitatges.
Tot això neix per la situació sanitària que vivim a casa nostra. Li volia preguntar per quina és la situació en aquests moments a Begú, si estan tranquils per l'evolució de la pandèmia al municipi.
Bé, Begú va tenir un pic ara al mes d'octubre de diferent del que havíem tingut en la primera onada, i ha tingut un pic més elevat. Estem als 80 i pico des de l'inici de la pandèmia, quan havíem arribat a l'estiu amb 40, 40 pocs, però bé, ara hi ha hagut una desescalada també de positius a la darrera setmana, i això doncs, és símptoma positiu de que la població doncs, està gestionant bé la seva situació i s'autoprotegeix, i bé, esperançats en que es continuem amb aquesta línia.
Sí, clar, veig a la pàgina web del govern que en l'última setmana s'han detectat 5 casos, en els últims 15 dies anteriors se n'havien detectat 19, que és una xifra bastant elevada per tenint en compte les característiques de Begú, però la bona notícia és que la famosa R, està al 0,48.
Sí, la famosa R... Sí, 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 per això, que hem de continuar baixant aquesta... La R, hem de continuar baixant-ho tot, perquè... Però bé, jo crec en positiu i crec en la ciutadania nostra de que estan fent bé les coses se respecta a les mesures de seguretat i si seguim amb aquesta línia, pues, no clar. Tindrem greus problemes sanitaris.
Clar, aquí el problema ve... que tota aquesta disminució de casos s'aprofita o vaja bé perquè pel tancament de bars i restaurants i pel toc de queda. Sí. Imagino que el tancament de bars i restaurants és una bomba a la línia de flotació de les característiques de Begur, perquè aquesta hora, els caps de setmana, aquesta època de l'any, encara hi hauria restaurants i hotels oberts, algun.
Sí.
Com ho estan passant en aquests moments els bars i restaurants i quines perspectives tenen? Per exemple, li pregunto també pel fet que a partir de dilluns potser podrien començar a obrir les terrasses, si el pla que explicàvem al maig per intentar ampliar-les, doncs en aquest cas si es podrà tornar a fer, si hi ha capacitat per ampliar terrasses o per fer ajudes, per exemple, per instal·lar calefaccions.
Bé, de moment soc poc coneixedor de qui té previst obrir. Més o menys tenim una miqueta d'idea qui voldrà obrir i qui ha tancat la temporada fins a les portes de Setmana Santa, perquè Begur és un municipi que hi ha gent que aguanta tot l'any i tanca gener i febrer, per exemple, i després hi ha molts establiments que tanquen a l'octubre, novembre i no obren fins a Setmana Santa. Estem a l'espera de que decideixen molt d'ells, però hi haurà algun que obrirà, per suposat, i així ho esperem i desitgem, i ells també, per suposat, i n'hi ha molts que quedaran tancats perquè ja és la idea inicial que tenen la majoria d'establiments del municipi. No obren tot l'hivern.
No, clarament. Però restaurants que hagin dit és que això, nosaltres confiàvem en el setembre i l'octubre per intentar anar aguantant i això ja ens impossibilita obrir de cara a l'estiu que ve, en tenen notícies?
No en tenim notícies. Exacte, jo també ho veig com una cosa positiva, de que més o menys jo podria dir qui obrirà i qui no, però tampoc ho diré perquè més o menys ja s'intueix qui obrirà segur i sí. Qui s'esperarà una miqueta més endavant. Mm-hmm. És complexa, dependrà també les condicions del perimetral, si s'obre, si no s'obre, mm-hmm. Encara és una mica difícil.
Clar, perquè obrir que només vingui gent de Begur doncs té poc sentit, també, perquè possiblement anirà algú, però poca gent.
Ja obrirà algú, si és només perimetral, però no serà el mateix que si obren a comarca o obren a província o no ho sé. Encara, com que encara no se sap què es farà.
I pel que fa, li preguntaré també per les escoles, perquè segons les últimes dades d'ahir, doncs en aquests moments a Begur no hi ha cap grup confinat, ni persona confinada, ni s'ha detectat cap positiu a les escoles en els darrers 10 dies, però sí que des que van obrir les escoles, tant l'escola l'Oliva Vell com la doctor Ruga han detectat 3 positius, la majoria alumnes, però també un docent. Estan satisfets amb com ha funcionat l'obertura de les escoles?
Sí, molt. La veritat és que sí, que tant l'Oliva Vell com el doctor Ruga i després la llar d'infants municipals Ses Falugues estem contents de com han fet el tema de la prevenció i les mesures que han pres, que bé, han pogut comptar també amb l'Ajuntament amb tot el que han necessitat per poder obrir i poder donar una seguretat tant en el docent com en l'alumnat.
Doncs alcaldessa de Begur, Maite Selva, gràcies per passar avui pel supermatí. Deixi'm preguntar-li només una última qüestió que m'apunten des de la redacció, que són les declaracions del grup de Catalunya en Comú aquesta última passada setmana, és el que ho explicàvem ahir, que deien o acusaven l'Ajuntament de Palamós per la construcció d'un nou camí de ronda de voler ser el nou Begur de la Costa Brava. No sé què en pensa d'aquestes declaracions dels comuns, del fet que es posi Begur com exemple de, en aquest cas, ells parlen de depredació urbanística.
Sí, ho vaig veure, em va molestar molt perquè realment no posava Begur com un exemple de mala gestió urbanística, sap greu, perquè sí que tenim 3 focus que són els que estan siguent molt mediàtics i són els que constantment van sortint a les xarxes i a la premsa si ha de sortir, però crec que no, posava algú com l'exemple d'un mal municipi en tema urbanístic, doncs crec que estan molt fora de la realitat.
Alcaldessa Begú, Maite Selva, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Adéu.
Seguim repassant l'actualitat. En aquest cas, marxem cap a Sant Feliu de Guíxols perquè hi va haver-hi un incendi. Un incendi amb 3 persones intoxicades per fum. Un incendi també que va afectar la planta baixa d'un edifici de 3 plantes del carrer Monestir de Sant Feliu de Guíxols ahir de matinada. I ja us vam avançar ahir al supermatí, però ara us podem avançar tots els detalls, Gerard.
Els bombers de la Generalitat han rescatat veïns de la primera planta, com també veïns de la tercera planta. Concretament són 3 que es trobaven a la teulada. Són els 3 veïns que el sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'evacuar. El cos d'emergències ha donat per controlat el foc quan passaven 7 minuts d'un quart de 6 de la matinada d'aquest dilluns i s'ha procedit a ventilar i revisar l'escala i els pisos afectats. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 8 dotacions de bombers de la Generalitat, efectius dels Mossos, com també efectius de la policia local de Sant Feliu de Guíxols.
I seguim parlant de successos, perquè la policia local de Platja d'Aro, també els Mossos d'Esquadra, han detingut un home que portava un arma, un revolver, una pistola, vaja, al cotxe, i conduïa sense tenir carnet. Els fets van passar dissabte cap a 8:45 del vespre.
Una patrulla de la policia local uniformada que circulava amb un vehicle sense logotipar va detectar un cotxe sospitós d'haver comès alguns robatoris en domicili circulant per Platja d'Aro. Els agents el van començar a seguir i van detectar una conducció temerària. El vehicle va enfilar per la variant i en descobrir que l'estaven seguint. La patrulla va demanar suport als Mossos que el van aturar al terme de Calonge. Durant l'escorcoll li van trobar una arma que tenia número de sèrie i bales al tambor sota d'un seient i van comprovar que comptava amb nombrosos antecedents delictius arreu del territori espanyol. Tampoc tenia permís de conduir i s'està a l'espera dels resultats del test de drogues que se li va practicar.
Marxem a Palamós per parlar d'això que us ho explicàvem, de les obres del camí de ronda de la Pineda d'en Gori. Vaja, el camí de ronda que unirà Palamós amb Castell, un camí de ronda molt més ample i que als ecologistes doncs, no els agrada. I ahir van manifestar-se per protestar. Va ser una concentració de la plataforma Salvem la Pineda d'en Gori, que es va manifestar a les zones precisament de la Pineda d'en Gori, en contra d'aquestes obres de millora del camí de ronda de Palamós.
Ja fa uns dies que han començat les obres del camí de ronda de Palamós. Aquest dilluns pel matí s'havien de continuar pel tram que uneix Castell fins a la Fosca, passant per la Pineda d'en Gori. Davant d'aquests fets, l'associació Salvem la Pineda d'en Gori es va reunir a les 7 del matí aproximadament amb una agrupació d'una 40 de persones amb la intenció d'aturar les màquines, que al final no hi van arribar. També es van manifestar en contra de les obres previstes que consideren excessives i nocives pel paratge natural que és la Pineda d'en Gori i que la Salguer. Havent vist el tram ja realitzat fins al Capgròs, els activistes asseguren estar preocupats pel que vol fer l'Ajuntament amb aquest espai natural. La portaveu de la plataforma, Zeta Figa, afegeix que, per exemple, una cosa seria que arreglessin el camí i l'altra la intervenció agressiva que pretenen fer-hi, que no és de cap manera respectiva amb el paisatge ni s'adapta al medi natural.
Resseguim el litoral i pugem una mica més cap al nord fins a les Illes Formigues. Perquè hi han trobat un vaixell del segle I abans de Crist, atenció, a les Illes Formigues, Sandrin.
Exacte, el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya ha pogut definir la localització d'un vaixell del segle I abans de Crist a les Illes Formigues. De fet, el 1958, el Centre de Recuperació i d'Investigacions Submarines ja parlava d'aquesta embarcació, però ningú fins ara l'havia pogut localitzar. Segons ha informat Radio Girona Cadena Ser, s'han trobat una gerra de ceràmica, restes de fustes i una àmfora utilitzada llavors per emmagatzemar vi o oli. Rogeli, responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, explica que es va haver de fer prospeccions sistemàtiques des del 2016 per trobar aquestes restes.
Del segle primer al segle XXI. Perquè a partir del gener, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura ja tindrà fibra òptica. Ara el desplegament es troba en la recta final, segons explica l'empresa de telecomunicacions GoFone, responsable d'implementar el desplegament. Les cases i els comerços del municipi podran començar a contractar el servei de cobertura de fibra òptica a partir de l'hivern que ve. Tot això ens ho explica en la reacció de l'Ajuntament, l'Eugènia Güell.
Dani Encinas, que és l'alcalde del municipi, ha dit que és totalment necessària.
Ens hauria agradat que hagués sigut abans. Portem molt de temps lluitant amb empreses perquè així sigui. Avui és totalment necessari la fibra òptica al nostre municipi. No podem tenir la velocitat que tenim d'internet. Necessitem una fibra òptica decent, una xarxa decent perquè es pugui teletreballar, es pugui fer educació en línia i ara més que mai.
Va ser el juny del 2019 quan el consistori va arrencar els contactes amb les operadores estatals pel possible desplegament d'aquesta xarxa i a finals d'any es va informar de la inviabilitat del desplegament municipal per les principals empreses de telefonia. A partir d'aquí, l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura va endegar una nova cerca d'empreses i finalment una de les companyies que ha proliferat i ha mostrat més èmfasi en el desplegament ha estat l'empresa usonenca GoFone. El projecte ja va arrencar al març, però es va interrompre a causa de la Covid-19 i el confinament.
I fins on arribarà aquesta fibra òptica?
Doncs, evidentment, els quatre nuclis principals, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura i Puigventós, i es fa a través de xarxes de connexió que ja estan establertes i que estan properes als nuclis. Per tant, per la proximitat a la Bisbal d'Empordà, també s'ha començat a fer la instal·lació de la fibra òptica al veïnat de Puigventós. L'objectiu és, doncs, que el servei arribi a tot el municipi, incloent els nuclis disseminats.
La Junta Central d'Usuaris d'Aigua del Baix Ter, d'acord amb l'Agència Catalana de l'Aigua, ha posat en marxa la campanya Regularitza el teu pou. L'objectiu és facilitar als usuaris que regularitzin voluntàriament aquests aprofitaments que hi ha al Baix Ter.
Exacte, la inscripció real dels aprofitaments al registre d'aigües és la millor manera de garantir els drets dels usuaris a la utilització de l'aigua. Al mateix temps, assenta també les bases per desenvolupar les actuacions pertinents per tal de preservar els drets i el recurs global pel futur. La regularització dels aprofitaments a través de la Junta Central d'Usuaris d'Aigua del Baix Ter estarà exempta de taxes per a l'usuari. El registre d'aigües té caràcter públic i la inscripció registral és el mitjà de prova de l'existència i situació de la concessió o aprofitament davant de tercers. Per tant, els titulars de drets d'aprofitament d'aigües inscrits gaudeixen de protecció administrativa.
A Pals comencen les obres de millora de Cala Pruna.
Exacte. Aquest novembre, l'Ajuntament de Pals ha iniciat les obres per instal·lar una nova oficina de turisme, un museu local, sales d'exposicions, espai per a l'hotel d'entitats i una nova sala d'actes. L'accés principal a l'edifici continuarà sent per la façana principal, tot i que s'està habilitant una nova entrada de l'est. La nova oficina de turisme estarà situada a la planta baixa, on hi haurà un espai de rebuda, un despatx, espai de consulta i una zona de serveis. A la primera planta hi haurà un museu, les sales d'exposicions i un segon grup de serveis. A la segona planta s'hi ubicarà una nova sala d'actes, amb més capacitat que l'actual. La resta de la planta estarà destinada als despatxos per a hotels d'entitats, oberts a diferents associacions de la vila. El disposar de dos accessos permetrà assegurar l'evacuació i una millor polivalència d'ús del centre i també solucionarà l'accessibilitat a tots els espais de l'edifici. Cala Pruna es dotarà d'elements bàsics de confort ambiental i funcional per tal de fer-ne un centre cultural adaptat a les noves necessitats culturals de Pals.
I una notícia d'esports. que és que el ciclista Freddy Obed intentarà superar el rècord mundial de Breasting des de Platja d'Aro.
Sí, el ciclista australobritànic Freddy Obed, de l'equip Israel Cycling Academy, intentarà avui superar el rècord mundial de l'Everesting. Aquesta modalitat de ciclisme consisteix en assolir amb la màxima rapidesa un desnivell acumulat equivalent a l'altura de l'Everest, és a dir, de més de 8.000 metres. Es tracta, doncs, de pujar i baixar una muntanya diverses vegades fins a arribar a aquesta altura. Enguany, el tram escollit és a la pujada de Masnou de Platja d'Aro, entre els carrers Guineu i Gavarres. El rècord actual, i que per tant s'ha de superar, és de 6 hores 59 minuts i 38 segons.
Dani Encinas, que és l'alcalde del...
El Balcó de Calella t'ho posa fàcil i s'adapta a la nova situació amb el servei de takeaway i domicili. Gaudeix de les nostres especialitats a casa. Plats acabats i semiacabats, ceviches, tartars, canelons, croquetes i també per emportar una àmplia varietat d'arrossos i fideuars. Pots venir a buscar el teu encàrrec o t'ho portem a casa de dijous a diumenge de 10 a 2. El Balcó de Calella a casa. Fes el teu encàrrec al 689 62 53 71. 689 62 53 71 o visita el nostre web albalcodecalella.com.
Josep Lluís Vidal, bon dia.
Què tal? Bon dia, Dani.
Com cada dimarts parlem de tecnologia i d'oci digital amb en Josep Lluís. Aviam, de què parlem avui?
Bé, doncs hem de parlar d'una notícia que hem conegut fa, doncs, no fa ni una setmana, potser, o potser fa just avui una setmana, no recordo exactament, i de la que s'han fet ressò tots els mitjans, i no és per menys, i és que hi ha canvis importants a la vista en l'emmagatzematge en el servei de Google Fotos, el que, bueno, és el sistema estrella d'emmagatzematge d'imatges, tant de vídeo com fotografies de Google, i que s'incorpora ja per defecte en tots els mòbils Android. És el que abans fa uns anys es coneixia com a Picasa, i que després, doncs, va ser evolucionat per Google i millorat en molts aspectes.
No sé si tothom sap què és el Google Fotos. No sé si és una cosa...
Google Fotos, jo crec que potser per aquest nom no tothom no sap el que és, però jo crec que la gran majoria de persones l'han fet servir, fins i tot sense saber què és.
Sí, és possible.
Exactament, no? És aquella aplicació que porten per defecte tots els mòbils Android i amb la qual s'emmagatzemen totes les imatges, que per defecte només s'emmagatzemen les que es fan servir amb la càmera, és a dir, les que es prenen amb la càmera del telèfon o amb les càmeres del telèfon.
Sí.
Però després és un servei que... De fet, explica'm una miqueta així, més, així resumidament. Google Fotos és el servei d'emmagatzematge d'imatges de vídeo i fotografies fixes, no? de Google, que s'integra dins de tot l'ecosistema d'aplicacions de Google, tant en la versió de PC, d'ordinador, com en la versió mòbil. Tot va lligat, doncs, a un usuari de Google.
És a dir, que segurament amb el teu mòbil Android, si tens un mòbil Android, el Samsung, del Huawei, sigui la marca que sigui, probablement quan tu fas una foto automàticament es guardi a Google Fotos si ho tens configurat així per tenir una còpia de seguretat, no?
Exacte, però només les fotos que fas amb la càmera o els vídeos que guardes amb la càmera. Però després Google Fotos té una característica molt interessant, que és que tu pots escollir la font més o menys, per dir-ho així, la font d'entrada de imatges que tu vulguis, per exemple, les imatges que t'arriben a través de WhatsApp o les imatges que comparteixes a Instagram o de qualsevol altra social, que també les puguis emmagatzemar en Google Fotos. S'ha convertit això en el servei estrella en els últims anys per fer una còpia de seguretat de totes les teves imatges, sobretot també per als mòbils més baixets de gamma, que van una mica justets d'espai i que, bé, al final acaben emplenant-se la memòria, no? I que amb Google Fotos, doncs, queda una mica, doncs, aquest problema solucionat, almenys en part, no? Què és el que passa i per què està sent notícia Google Fotos en els darrers dies? Doncs per un anunci de Google. A veure si aconsegueixo explicar-me i que tothom ho entengui bé. A veure, Google Fotos va lligat a un compte de Google, és a dir, normalment a un compte de Gmail, val? Que A més, normalment és el compte de Gmail amb el qual tu tens el teu mòbil Android registrat, d'acord? Amb el que funciona tot el teu ecosistema de Google amb el teu mòbil Android. Perfecte. Fins ara, Google Fotos te donava una capacitat, atenció, il·limitada d'emmagatzematge d'imatges, sempre i quan els ajustos que tu preestablies d'inici, quan configures el servei per primera vegada, li diguessis que guardaves les fotos en alta qualitat. Què vol dir alta qualitat? Doncs una qualitat suficient en resolució com per, fins i tot, poder imprimir aquella foto amb un tamany generós, més gran que una A4, d'acord? O sigui, una qualitat de sobres suficient com per poder veure-la amb moltíssima qualitat amb un mòbil, amb una tablet, amb un ordinador o fins i tot amb una tele. Què vol dir això? Doncs que la resolució màxima que admetia l'alta qualitat era de 16 megapíxels, que ja és molt. No està gens malament sense megapíxels, no? Però, clar, evidentment, ara ja hi ha dispositius que ja fan fotos de més qualitat, de 16 megapíxels. Fa un temps que ja existeix, que ja existeixen aquests dispositius, no? Doncs bé, Google ha decidit que, a partir d'ara, totes les fotos que emmagatzema començaran a comptabilitzar espai en el còmput del espai que tens. Sí. S'ha acabat l'espai il·limitat per emmagatzemar fotos.
I, val? Si tu, i tens, abans, tens 15 gigas gratis, no? Llavors comença...
Són els 15 gigas que tens amb un compte de Gmail estàndard, val? Que tu els pots emprenar amb el que vulguis. No? Per exemple, els correus de Gmail no ocupen espai, només ocupen espai els correus que porten arxius adjunts que no provenen de Google Drive. Per exemple, si jo t'envio a tu un correu electrònic i adjunto un document Word en format .docs. Val? Això sí que ocupa espai, el .docs. Però si t'envio un arxiu fet amb un document de Google a través d'un Gmail, això no computa en el magatzematge. Tu continues tenint els mateixos gigas que tenies ara. Doncs amb les fotos passava una cosa similar sempre i quan acceptessis que les fotos es guardaven amb alta qualitat. Alta qualitat vol dir això, com a màxim 16 megapíxels, rebaixada de qualitat si en el cas que l'original fos de més de 16 megapíxels. Però al juny, de l'any que ve, això s'acaba, vale. I ara totes les fotos, encara que siguin aquestes comprimides i baixades de qualitat, també computaran per els gigas que tu tens amb el compte de clar, Google.
Aquí la solució les fotos... és pagar, no?
Perdó.
Digues,
sí, sí. No, només les fotos que es facin a partir de l'1 de juny de l'any vinent. És a dir, totes les fotos que tu has emmagatzemat fins ara
se't guarden.
Continuaran sense ocupar i sense tenir-les en compte el sistema com a espai computable, per entendre's d'aquesta manera. Preguntava si l'opció passa per pagar. Sí, clar. Sí, sí, perquè, de fet, el compte gratuït de Google són 15 gigas, com tu deies. A partir de 15 gigas, doncs, tens un pla de 1,99 euros que te dona fins a 100 gigas de capacitat i estava clar, doncs, que tard o d'hora això acabaria arribant i que l'emmagatzematge il·limitat per milions i milions i milions de persones en tot el món, doncs, és insostenible a llarg termini, no? O sigui, al final està claríssim que Google havia d'optar per una solució d'aquest tipus.
Jo crec que pago aquest. Jo crec que pago aquest perquè té una cosa que és que, clar, jo per molta gent 100 gigas és més que sobres. I si vols tenir un compte oficial, un compte de pagament de Dropbox, per exemple, has de pagar com a mínim un terabyte. I això són molts diners. En canvi, si amb 100 megas ja fas, doncs, bueno, perdó, amb 100 megas, amb 100 gigas ja fas, gigas. Pagues 2 euros al mes, que al final doncs, no ho notes, i tens un espai considerable. A mi jo em queda més de la meitat de l'espai que pago i estic bastant content. En canvi, en Dropbox això és impossible.
Sí. Sí, sí, sí. A veure, Google versus Dropbox, evidentment no hi ha color en preu, no? En emmagatzematge tampoc, però és el que tu dius. O sigui, un tera, doncs, per això ja tens el disc dur aquest de sobretaula que tothom tenim per fer còpies de seguretat, que a més guardes i guardes coses, en plan, quasi, en alguns casos, amb complexa de Diògenes, no?
Que hauria de venir Indiana Jones a recuperar coses allà dins.
Clar, no? Vull dir que moltes vegades no és necessari, no? Però vaja, amb 100 gigas sí, tens suficient. Sí. Jo ara ja vaig una mica ajustat per això, ja estic al
70%. Jo, mira, ho estava comprovant ara que m'ho deies, mira, tinc... jo pago 200 gigas i en tinc 125 d'ocupats, però clar, és que 200 gigas són 3 euros al mes, saps què vull dir?
Que... Clar, és que al final és una mica, sí, és una mica això, són, de, són quantitats que són assumibles, no? Sí. És una mica com l'efecte Netflix, no? O sigui, 8 euros sí, la versió més bàsica, ah, i dius, bueno, amb 8 euros aquí començo a veure sèries i pel·lis i vaja, o sigui, és la percepció del benefici que tens, no? Sí. Dius, aquí amb 125, amb 200 gigas tinc més que suficient i són 3 euros al mes, bueno, està clar. Bé, doncs va una mica tot cap aquí, eh? Vull dir, al final, durant molt de temps, ho han fet molt bé, no? Perquè durant molt de temps t'han ofert el producte gratuït, ha funcionat molt bé, no? Mm. Perquè realment funciona molt bé, i ara, doncs, si el vols continuar fent servir en els mateixos termes, clar, doncs hauràs de pagar, encara que sigui una mínima part.
Trinco, trinco. Va, què més? Què hem d'explicar?
A veure, una dada que m'ha semblat interessant que no sorprenent, perquè realment ja era d'esperar, i és que el comerç electrònic a Espanya ha crescut amb la pandèmia, amb aquest sí, any 2020, i ha crescut doncs, fins al punt de que ja el 62% dels espanyols, atenció, el 62% de la població ja compra per internet. Aquesta
sí,
xifra fa uns anys, i te parlo de no fa 10 anys, te parlo de fa 3 anys, no era imaginable, saps? Ja. Vull dir que estem parlant d'una xifra ja prou alta, el 62% de la població compra per internet, no? I això evidentment doncs ha estat aquest 2020, doncs una mica la necessitat, no, d'haver de fer compres per internet, sobretot en el primer confinament que estava tot tancat i que no tenies absolutament gens de mobilitat, doncs evidentment va ser una, es va convertir pràcticament en una necessitat, no? Amb dades de l'Institut Nacional d'Estadística, quasi bé 19 milions de persones, o sigui un 53,8% ha comprat per internet en els últims 3 mesos, i a més són dades que revelen que aquestes compres s'han fet per motius particulars, és a dir, no ha sigut ni tan sols una necessitat professional, no? Ni tan sols un tema de teletreball, ni tan sols un tema d'haver-se de posar-hi per feina, no? Mm-hmm. Sinó per un motiu particular. Aquest percentatge només un any abans era del 46,9%. Estem parlant d'un creixement força important en pocs mesos, en molt pocs mesos. I després també una altra xifra, el 62,6% ho ha fet en els últims 12 mesos, o sigui, en l'últim any, doncs, per davant del 58% que era en el 2019.
Que és almenys una compra.
Sí, sí, com a mínim una transacció. Vale. Com a mínim una transacció a través d'internet. Com dèiem, són unes dades que ha fet públiques l'Institut Nacional d'Estadística amb una mostra de 25.837 persones de població, atenció, entre 16 i 74 anys. Vull dir que estem parlant d'una mostra d'edat doncs, bastant ampli.
Sí,
no?
Jo el que trobo és que fa uns anys, i no fa tant, això que deies ara, fa uns anys encara teníem aquella por de comprar per internet. Allò d'aviam si ens enganyaran, aviam si... I jo crec que Amazon ha contribuït molt al fet de normalitzar-ho, no? El fet de posar exigència a les transaccions, és a dir, a un sistema segur, i a més, el fet que et pugui arribar el que compris el dia següent, perquè a tot arreu et pot arribar el dia següent o al cap de 2 dies, també a l'Empordà, vull dir, a Barcelona sí que tenen això que al mateix dia a vegades et pot arribar el producte el mateix dia, però...
Barcelona mateix en qüestió d'hores.
Sí, però a l'Empordà el dia següent ho tens. Això, si tens aquests 3 factors, seguretat a l'hora de fer el pagament, rapidesa a l'hora de rebre-ho i seguretat en el moment en què diguis això no m'agrada, això no és el que buscava, això no em va bé, això està mínimament espatllat, tens la seguretat que Amazon t'ho canviarà. I jo crec que si se li ha de reconèixer alguna cosa a l'empresa és haver arrossegat a la resta de sectors que han adaptat alguna de les característiques d'Amazon. Per molt que ens queixem, ostres,